Un minut i dos quarts de deu del matí. Avui en conversa amb Lluís Foix, Carles Fernández, Anxo Luquilde i Montserrat Tura. Com dèiem, en línia ara mateix, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo. Senyor Millo, bon dia. Senyor Millo, en principi hauria d'estar al telèfon. De seguida mirarem de recuperar aquesta trucada, perquè és veritat. Home, el Lluís ens ho deia que en d'altres països és molt habitual, però aquí feia molts anys que no es veia unes eleccions entre setmana.
Sí, els Estats Units sempre són en dimarts.
Sempre són en dimarts, eh?
Sí.
Però això, bueno...
El Regne Unit sempre són en dijous, i aquí havíem fet algunes jornades...
Hi havia una excepció, que va ser molt xocat, quan el Pasqual es va fer el dia tots sants.
Pasqual, que tenia influències anglosaxones i que insistíem que s'havien de fer entre setmana, insistia molt, sí. Entre setmana, al final va trobar una fórmula intermitja que era un entre setmana que era festiu.
Per què és millor entre setmana? Hi ha més participació, diuen, o no?
Això no ho tenim prou comprovat.
Ja. Aquí no tenim experiència.
Que la última vez que hubo unas elecciones en un día laborable fue el referéndum de la OTAN de 1986, ¿no?
Sí, sí, efectivamente.
Sí. Y yo creo que la cuestión, claro, esto que dice Luis Foss es cierto, y en Estados Unidos también, por ejemplo, las presidenciales son el primer martes después del primer lunes de noviembre de cada cuatro años, ¿no? La cuestión es la pauta, la costumbre. O sea, aquí hay la costumbre de votar un domingo o como mucho un festivo, esto que decía Montserrat del caso del 2006. Pero claro, al hacerlo en un día laboral, yo creo que sí que puede dificultar la participación.
En línia ara sí, el delegat del govern espanyol, si no em diuen al contrari, Enric Millo. Senyor Millo, bon dia.
Sí, molt bon dia, gràcies.
Jo li anava a fer diverses preguntes pràctiques d'entrada, perquè hi haurà molta gent que ens està escoltant i que es troba que dijous que ve treballa, per exemple, i que potser no sap exactament com ho han de fer. Les empreses han de donar permís als treballadors per anar a votar?
Sí, clar, és obligatori que donin aquest permís, perquè tothom té dret a votar el dia 21. I, de fet, ja està regulat, està legislat, que quan les eleccions coincideixen amb una jornada laboral, els treballadors tenen dret fins a 4 hores de temps per poder anar a votar. Això, el nombre del temps, concretament, depèn de la coincidència de l'horari laboral, de la jornada laboral, amb la jornada, amb l'horari del dia de votacions, diguéssim, no? Que és fins a les 8 del vespre. Llavors, en funció de la quantitat d'hores que coincideixen amb l'horari laboral, doncs hi ha fins a un màxim de 4 hores que es poden utilitzar per anar a votar, si són necessàries. I això, evidentment, l'empresari doncs, té l'obligació de concedir-ho, perquè és un dret que té tot treballador.
Però com s'ha de fer? És a dir, se li ha de demanar a l'empresa? Quan demanes, no sé si vas a votar, demanes una mena de certificat d'alguna manera per poder presentar a l'empresa? S'ha de demanar prèviament, a posteriori? Com
funciona? No, s'ha de comunicar al responsable directe de cada treballador, en funció de la seva ubicació en l'empresa, comunicar doncs, que senzillament anirà a votar el dia de les votacions. I a partir d'aquí, doncs, la persona, quan està exercint el seu dret de vot en el col·legi electoral, a la mesa demana un certificat conforme ha votat. I quan torna a la feina, lliura en el seu responsable corresponent el certificat conforme ha anat a votar.
O sigui, la gent de les meses...
Aquest certificat l'ha de demanar en el col·legi electoral i les mateixes persones que estan a la mesa, que han estat elegits per estar a la mesa com a presidents o vocals, li faran el certificat conforme ha anat a votar.
I això, l'horari, per exemple, és a dir, perquè hi ha gent que, efectivament, com deia vostè, li coincideix tot l'horari laboral al mig d'aquesta jornada de votació, que si no em diu el contrari, suposo que serà de 8 a 8 o de 9 a 8,
sí,
suposo.
De 9 a 8.
El fet que l'horari de tria d'aquestes 4 hores, si et coincideix al mig, ho fa l'empresa o ho fa el treballador?
Sí, això ho ha de fer l'empresa perquè s'ha de fer possible o s'ha de fer compatible amb l'organització de la feina.
Clar, s'ha de fer un Excel, diguem-ne.
Sí, bueno, no, normalment el que fa l'empresa doncs, és desorganitzar-se de manera que els torns o els horaris es puguin ser compatibles amb la feina que s'ha de fer. No? Per tant, aquesta sí que la part organitzativa és més logística, correspon a l'empresa.
Però això són hores retribuïdes igualment, eh?
Sí, sempre, per suposat, eh? Són hores atribuïdes. No s'ha de descomptar cap hora cap treballador, evidentment. I en el cas de que siguin doncs, jornades de temps parcials, qui estigui treballant, o jornades de temps total, l'horari que un està fent, doncs en funció d'això es calcula si necessita fins al màxim de 4 hores, està establert això, eh? O si amb 2 hores no té prou, etc. No? Però això depèn de l'horari que fa cadascú la seva feina. Però això és obligat per part de l'empresari, és obligat al dret del teu treballador, com a ciutadà que té dret a votar aquest dia, i no se li pot descomptar absolutament res de la nòmina, clar.
Mm. Ara posaré el cas de gent que ja ens està escrivint i que, per exemple, diu, jo visc... posem per cas comarques de Lleida o a prop del País Valencià, treballo, diguem-ne, a una altra comunitat autònoma, això funciona igual, el fet de... Clar, perquè això són més eleccions, en aquest cas, a Catalunya. Les empreses aragoneses o valencianes que facin, per tant, frontera, permeti'm l'expressió, que facin separació i que no formin part del mateix. És que ara he fet servir una paraula que he pensat ara tindrem una complicació. Funciona exactament igual?
Sí, no, funciona exactament igual, però, esclar, el que no és aquesta distància o el fet de treballar fora de la comunitat autònoma no es té en consideració. És a dir, que si algú pensa o entén que per la distància del lloc on treballa, el lloc on ha d'anar a votar, doncs està fora de Catalunya, està a València, està a Saragossa, ja ho fos, no? Doncs aquí el més recomanable és utilitzar el vot per correu, que per això hi és, no? És a dir, si el dia de les eleccions un no està a Catalunya, per entendre's, un no està a prop d'on ha d'anar a votar, jo crec que el més recomanable és exercir el vot per correu, que encara es pot exercir fins a dilluns que ve, encara es pot anar abans de les 2 del migdia en l'oficina corresponent de correus a demanar poder exercir el vot per correu. Crec que és el més senzill i el més recomanable.
Parlem de les escoles. Hi ha molts pares que m'estan escoltant que saben que els seus fills, amb molta probabilitat, no podran anar a l'escola perquè precisament aquests centres passen a ser centres de o punts de votació. Això passa... Sí. Totes les escoles del país estaran tancades el dijous que ve?
Sí, exactament. De fet, el dia 21 és no lectiu a tots els efectes, a totes les escoles. Amb independència, si una escola concretament és col·legi electoral o no. Això és independent, eh? Si el dia està decretat com a no lectiu i, per tant, els nens no van a col·legi. Això no afecta les universitats, com es pot entendre, eh? Les universitats continuen funcionant igualment, però, en canvi, les escoles no. És un dia no lectiu, a tots els efectes.
I es recupera d'algun altre lloc o és senzillament que han gastat un dia no lectiu, diguem-ne, dels que tenien en el calendari?
Sí, han gastat un dia no lectiu, han tingut la mala sort, o la sort, això depèn que s'ho sabia com considerar, de que ha coincidit amb una jornada electoral, que això feia molts anys que no passava, però bé, doncs aquesta és la situació.
Cap, això pot ser un mal de cap per moltes famílies. No sé si els centres, per exemple, poden oferir activitats alternatives no estrictament en el punt de votació, o això és impossible?
Sí, jo entenc que això pot ser doncs, una mica d'enrenou, no?, per les famílies, és evident, i això, bueno, doncs ja depèn de cada escola, de l'associació de pares, i que puguin organitzar paral·lelament algun tipus d'activitat de caràcter d'atenció als nens, als infants, etc. El que sí que és evident, això també ho diu la regulació electoral, és que en cap escola no es pot fer cap activitat que pogués tenir incidència o interferència amb el desenvolupament normal de la jornada electoral.
Hi ha... no sé si ho sap quina quantitat són, però normalment a les eleccions hi ha centres que no són estrictament escoles, no? No sé si poliesportius o casals d'avis. Els afecta exactament igual? Un poliesportiu pot estar tancat a les activitats que normalment serien d'aquell dijous?
Bueno, diríem que en el cas de centres que no siguin escoles, que efectivament, com vostè diu, hi ha alguns que són els d'avis, els esportius, o algun altre equipament de caràcter públic, el que és prioritari és que la zona en la que es desenvolupa la jornada electoral, en allà no s'hi pot fer cap altra activitat que no sigui la de caràcter electoral. Ara imaginem doncs, un espai, un equipament que és molt gran, que té altres sales o altres zones, que no tenen cap incidència en la jornada electoral. Allà s'hi podria desenvolupar algun tipus d'activitat d'atenció al públic o en fi, el que tingui per convenient, no? Però el que és molt important, i això sí que és fonamental, és que tota la zona delimitada i que s'utilitza per el desenvolupament de la jornada electoral, aquesta zona ha d'estar exclusivament dedicada a aquesta finalitat. No s'hi pot fer cap altra activitat.
Hi ha d'altres centres, com per exemple biblioteques o ambulatoris que facin aquesta funció?
No, ambulatoris segur que no. Biblioteques no em consta tampoc.
D'acord. Hi ha algun oient que ens pregunta què passa si va a votar amb un llaç groc, senyor Millo?
si va a votar amb un llaç groc, bé, doncs en aquest sentit serà la Junta Electoral qui haurà de decidir-ho. Hi ha una normativa fonamental i és que durant la jornada electoral i especialment en els llocs on es vota, doncs no hi hagin símbols o no hi hagi propaganda de caràcter electoral que tingui un contingut partidista, diguéssim, de part d'una de les opcions que es presenten en les eleccions, no? Qui decideix en cada moment si un determinat tipus d'expressió pot ser considerada doncs, de caràcter partidista i electoral o no, és la Junta Electoral Central. De fet, en els col·legis electorals tothom sap, com sempre, doncs, que hi ha representants dels diferents partits polítics que actuen com interventors o apoderats i que normalment porten tots penjada d'una identificació que té doncs, clarament una referència a la seva opció política. No? Aquesta sí que és permesa, evidentment, perquè està regulada. No? Però a dins d'un col·legi electoral la llei diu que no hi ha d'haver símbols que, diguéssim, que motivin o que incentivin o que animin a una determinada opció política per garantir la neutralitat del funcionament del col·legi electoral. La propaganda electoral s'ha fet durant la campanya electoral, hi ha un dia de reflexió i el dia de les eleccions, a dins dels col·legis electorals, no hi pot haver propaganda electoral. A partir d'aquí, home, considerar que un llaç groc és un símbol utilitzat durant la campanya electoral que s'identifica amb una determinada opció electoral o no, és una qüestió que decideix la Junta Electoral.
Però no podrien impedir aquesta persona que votés o posar-li dificultats, perquè clar, la Junta no sé si...
Si la Junta Electoral decideix que la utilització d'aquest símbol és un símbol partidista i que a dins del col·legi electoral no s'ha d'utilitzar, doncs segurament li demanarien que se'l tregués abans d'entrar al col·legi i se'l torni a posar quan surti.
Carles, el Carles Fernández volia fer una pregunta.
Sí, delegat, bon dia.
Bon dia.
Anava bastant en aquesta línia, però en els membres de la mesa. O sigui, vostè preveu que hi pugui haver algun retard o algun inconvenient a l'hora d'obrir els col·legis electorals a les hores previstes precisament per això, perquè alguns membres o hi hagi llocs on els membres de la mesa vulguin lluir doncs, algun llaç o alguna cosa similar?
Bueno, exactament igual. Si aquest tipus de normativa la Junta Electoral decideix... per tothom, doncs jo interpreto que tothom vol dir tothom, no? Si una persona que està asseguda en una mesa electoral encara té una responsabilitat major d'exhibir una neutralitat en relació al que està passant en aquella mesa, no? De fet, actuen, si m'ho permet, entre cometes, com a notaris, no? El que està passant allà, per tant, són els primers que han d'exhibir una neutralitat absoluta i pulcra en relació al procés electoral, no? No correspon a mi, eh? Insisteixo que això és la Junta Electoral qui ho ha de dir, però no m'imagino doncs, que una persona que està fent la feina de mesa doncs, estigui doncs, al mateix temps utilitzant propaganda electoral. No? Altra cosa, si la Junta Electoral decideix que un determinat símbol o no ho és o no ho és. Això no em correspon a mi, repeteixo. Però un cop la Junta Electoral decideix el que es pot fer i el que no es pot fer dins d'un col·legi electoral, que és l'autoritat judicial que ho ha de decidir, tothom ho ha de complir. Tothom ho ha de complir. Aleshores, a primera hora del dematí, quan ens constitueixen les meses, sempre és així, que normalment és una hora abans de que s'obri el públic, doncs la Junta Electoral ja haurà fet pres aquest tipus de decisions, doncs els que constitueixen la mesa, el president de la mesa és el responsable de que això es compleixi. Jo entenc que la jornada serà normal i que tothom aquestes coses les entén perquè són qüestions molt elementals, no? I que tothom, tots els demòcrates respecten, i jo estic convençut que no hi haurà problemes per aquest motiu. Tothom complirà amb les normes que dicti la Junta Electoral.
L'Anxo Lujilde li vol fer una pregunta també, senyor Millo. Anxo, molt breu, sisplau, us demano molta brevetat.
Hola, buenos días, señor Millo.
Buenos días.
Decía usted que acaba mañana el plazo del voto por correo, pero es para entregar la documentación que previamente se ha solicitado, ¿no?
Y, exacto.
Quería saber si tiene datos de cómo ha evolucionado el voto por correo, porque lo que ha aparecido es una información de correos que indicaba una caída del 25% en las solicitudes respecto al 2015. ¿Esto es así o es de otra manera?
La verdad es que no tengo el dato definitivo reciente, pero más bien yo la información que tenía es que se mantenía una tendencia muy similar a las otras elecciones, incluso un repunte al alza. No me coincide mucho ese dato, pero no le puedo tampoco dar, porque ahora mismo no dispongo de esa información, ¿eh? Pero es que, la que yo tenía de días antes no coincide con este dato.
Es que esa información solía estar accesible en la página web del Instituto Nacional de Estadística, Y no está en este momento.
No está, perdón, ¿en?
En aquel momento, dio Lancho.
De hecho, no se ha publicado por eso, ¿no? En lo que ha salido es una información de correos que decía que gestionaba 81.000 solicitudes y que eso, además, es que sería sorprendente, ¿no?, que hubiese una caída, porque si es elaborable debería haber más peticiones, ¿no?
Sí, por eso le digo que no le puedo, lamento mucho no poderle dar el dato ahora porque no dispongo de él, pero y el lunes creo que tendremos información más veraz a través de correos, pero los días anteriores, en cuanto hice alguna consulta, la información que yo tenía es que el nivel se mantenía similar al del 2015, pero incluso con tendencia al alta. Esta es la información última que tenía, pero lamento no poder darle datos. Yo espero que el lunes podamos esto confirmarlo.
El Lluís Foix també volia fer una pregunta.
Sí, senyor Millonó. A veure, jo entenc, jo puc entendre que hi hagi una prohibició de signes estàtics en un col·legi electoral. Ara, si jo mateix vaig amb una distinció d'un partit, d'un equip de futbol, o vaig sense camisa, o sense barret, o sense el que sigui, jo crec que això és entrar d'una manera molt directa amb la llibertat personal de que cadascú va a votar com millor creu oportú. O sigui, i si algú va amb la, diguem, amb la propaganda d'un partit o d'un altre, no se'l deixarà pas, no se li impedirà pas votar, no? Perquè em semblaria una exageració i anar més enllà del que és el sentit comú.
Sí. Aviam, jo el que no faré és entrar, diguéssim, a discutir el criteri de la Junta Electoral Central perquè no em correspon, de forma part més de l'àmbit judicial, no? Vostè imagini's que arriba a un col·legi electoral i es troba que totes les taules electorals i tots els membres de les taules que estan allà asseguts tenen tots posat a la solapa una decisió d'un partit polític. I és igual, el Partit Popular, si voleu, o el Partit Socialista, o qui sigui. Doncs vostè com a elector hi hauria allà i li semblaria estrany, això, no? Doncs Jo crec que l'esperit que inspira aquesta norma, el que ens està dient és que l'espai, estrictament l'espai delimitat per exercir el dret de vot, ha de ser un espai que garanteixi la màxima neutralitat, no? Un espai molt neutre, molt net, en el que doncs, un entra, es troba senyors que porten una identificació d'un partit polític, que són els que estan allà com a interventors operats per garantir que tot funciona correctament d'acord amb la llei, però que allà dins no es converteix en un espai de propaganda electoral, no? La campanya electoral s'ha acabat, per entendre, s'ha acabat el dia abans, hi ha hagut una jornada de reflexió, i allà no estem fent campanya electoral a dintre del col·legi, allà estem votant, la gent arriba, mira, reflexiona, decideix i vota, no? I perquè aquesta és la filosofia que inspira la norma, no? A partir d'aquí, jo crec que hem de deixar que sigui la Junta Electoral la que decideixi fixi el criteri, i el que hem de fer després tots, crec que és la meva opinió, crec que és el que s'ha de fer, és respectar la decisió que es prengui i complir-la, i no generar problemes per aquest motiu, no? Però no tindria massa sentit. Jo crec que hi ha hagut temps suficient perquè tothom decideixi el seu vot i no cal que jo, doncs, en aquell dia forçar la situació. Però repeteixo, que no seré jo qui decideixi el criteri, si el criteri és diferent, doncs serà diferent. Jo el que recomano és que siguem respectuosos i com a demòcrates, doncs, acceptem quina decisió prengui la Junta Electoral.
Passa un minut a 9:45 del matí. Senyor Millo, ara li faig una pregunta que ja no té a veure amb el fet de ser delegat i d'organitzar les eleccions. Segurament ahir va sentir el que va dir Soraya Sáenz de Santa Maria des de Girona. Per la gent i pels oients que no ho hagin sentit fins ara, permetin que ho escoltem.
¿Quién ha hecho que hoy por hoy Esquerra Republicana de Catalunya, el PDeCAT no, porque ya no son el PDeCAT, el Junts per Catalunya y el resto de los independentistas no tengan líderes porque están descabezados? Mariano Rajoy y el Partido Popular. ¿Quién ha cerrado las embajadas? Mariano Rajoy y el Partido Popular. ¿Sabéis cómo se llama ahora el Diplocat? Ya no se llama Diplocat. Se llama Diplocat en liquidación. ¿Y quién está mandando a la liquidación al independentismo? Mariano Rajoy y el Partido Popular. Por tanto, ¿quién se merece los votos para seguir liquidando al independentismo? Mariano Rajoy y el Partido Popular.
Es subscriu tot el que va dir Soraya Sáenz de Santa Maria, senyor Millo?
Sí, evidentment, jo estava present. Aquest era un acte que es va fer ahir a Girona. Jo hi era present i, evidentment, de tot això doncs, respon a la realitat, no? Forma part d'un míting, evidentment, amb el llenguatge que utilitzem els partits polítics, doncs, és el que és, es paternalitzar el llenguatge de tothom, no? Quan alguns parlen de neofranquisme, o parlen de feixisme, o parlen de que l'aplicació de les mesures constitucionals del 155 permeten arrasar amb tot el poble de Catalunya, etcètera, són afirmacions per part de tothom que a vegades poden ser una mica dissonants. En aquest cas, a mi em semblen molt atinades, perquè es refereix concretament, i és el que posava en valor, diguéssim, és quina és la formació política, que en aquest sentit doncs, havia fet un esforç més gran per tal d'aplicar les mesures que han permès posar punt i final a un procés que, doncs, que estava portant a la divisió de la societat, a la confrontació, a la crisi econòmica, en fi, al caos jurídic, a la falta de seguretat jurídica, a la fugida de les empreses, etcètera. No?
Sí.
I en aquest cas fa una referència directa a la decisió que permet cessar tot el govern, no? És a dir, que el cessament d'un president d'un govern, d'un vicepresident, de tots els consellers, i que són tots independentistes, perquè han tingut un govern independentista durant aquests dos anys, el cessament d'aquests dirigents polítics doncs, deixa, com es diu, sense caps visibles d'una manera oficial, diguéssim, aquests partits polítics. Perquè, clar, evidentment, durant la campanya electoral, els consellers i els membres del govern sempre fan campanya electoral com a tal, no? I aquesta vegada no han pogut fer perquè estan cessats. No poden, no, no poden
o cessats o la presó.
Bueno, però no es refereix a això, no? La presó és una altra qüestió.
No refereix a això. No, ho dic perquè el fet, o sigui, es podria referir a qui ha deixat sense govern independentista, però diu sense líders als partits independentistes, que bueno, el matís és significatiu.
Ja ho entenc, però es refereix al govern, vull dir, això ja sí que li puc assegurar. Es refereix al cessament d'un govern, que això és una decisió molt difícil de prendre, perquè això no s'ha fet mai des de la Segona Guerra Mundial a cap país d'Europa, i és una decisió que quan es pren, doncs home, té unes conseqüències molt importants, no? Perquè bé, tothom sap el que ha calgut fer a partir d'aquell moment, no? Però em refereixo al que significa doncs, cessar el govern, no? Això, evidentment, no és perquè sí, no? Portàvem 5 sentències al Tribunal Constitucional dient el que es podia fer i el que no es podia fer. Els acords i les lleis aprovades en el Parlament de Catalunya, especialment el dia 6 i 7 de setembre, i la decisió final de la Declaració Unilateral d'Independència el dia 27 de 7 d'octubre, no? Mm-hmm. Per tant, això és el que explica la decisió que impulsa el president del govern, el Partit Popular, i això és el que, doncs, metafòricament es pot utilitzar aquesta frase del descapçament, no sé com va exactament, que vol dir que els caps visibles, o sigui, la manca de lideratge, o sigui, el lideratge queda molt tocat, no? I quan es parla de liquidar, doncs, evidentment, es refereix doncs, a substituir aquest govern per un altre que sigui constitucional i que doncs, garanteixi la convivència, etc. Aquesta és la idea d'aquesta expressió.
Liquidar és una bona paraula, liquidar l'independentisme?
Bueno, quan, per exemple, en el Parlament de Catalunya doncs, es va aprovar la llei de transitorietat jurídica, el que deien els que no estaven d'acord és que s'havia liquidat la Constitució, no? S'estava substituint una cosa per l'altra. Aquí el que s'està plantejant és substituir un govern independentista per un govern constitucionalista.
Passa que una Constitució, vull dir, al final és un document. L'independentisme està format per persones.
No, ja, però estem parlant sempre de substituir una situació per una altra. La Constitució ens obliga a tots, ens garanteix la nostra convivència, la nostra cohesió, i el que es planteja per part d'unes determinades forces polítiques que fan les eleccions és que el govern que hi hagi defensi les idees que vulgui. Podria ser fins i tot un govern independentista, però hauria de ser un govern que respectés la legalitat democràtica vigent. Aquesta és la finalitat que s'està defensant en aquesta intervenció.
Sé que se n'ha d'anar. Li faig una darrera pregunta, senyor Millo.
Estic a punt d'entrar a la marató.
Ha d'entrar. Li dic que si, com ha publicat el periòdico, s'ha reforçat la vigilància a les fronteres per si torna a Puigdemont, senyor Millo.
No, fem la revigilància que, pel que em consta, per la informació que tinc, la policia de fronteres està fent la vigilància que fa habitualment. No, no hi ha cap dispositiu especialment organitzat amb aquesta finalitat.
D'acord.
D'altra banda, el senyor Puigdemont o la resta d'exconsellers que estan fugits de la justícia espanyola, el dia que tornin, jo sempre ho he dit, jo confio que ells voluntàriament es presentaran per atendre el requeriment que tenen. Per tant, el fet d'entrar doncs, no suposa, només faltaria, no? El fet d'entrar a Espanya no suposa un delicte, i el que han de fer quan entrin és personar-se voluntàriament davant de la justícia.
8 minuts i les 10 en punt del matí. Enric Millo, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.